Són les 11. El 7 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una última hora en què, noies, parlarem de diners. És el títol del llibre d'una tarragonina instal·lada a Dublín que ha treballat molts anys a Londres, va fer un màster de periodisme financer als Estats Units i avui, precisament, treu un llibre que vol trencar amb la idea que invertir és cosa d'homes i estalviar de dones.
Si és de nit i és dijous, vol dir que tenim sessió golfa amb l'Àlex Gorina, sabem que sortirem amb recomanacions per anar al cinema i que ens explicarà alguna història, alguna notícia d'aquests dies a partir de pel·lícules.
I com sempre, acabarem l'informatiu amb una persona que ja tenim aquí asseguda a primera fila. Cada dia engega el radar per detectar històries que valen la pena desenvolupar. Ens acompanya l'Eloi Barrera, el periodista d'aquesta casa, que és una de les veus que més reconeixeu segur. Aquesta temporada està centrat en el podcast diari El Radar. Doncs va, som-hi, que ens queden una mica més de 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat aquest 7 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
Era una exigencia, vamos a decir así, una solicitud del gobierno de Canarias por ponerlo en su justa medida. Hoy el presidente se ha reunido con la ministra de Sanidad y el ministro de Administraciones Públicas y se ha acordado de manera compartida que la mejor enfoque era fondearlo. ¿Por qué? Por razones obvias. Evitar el menor número posible de contacto. Igual que entendemos que la desinfección del barco y toda esa operativa posterior se haga o bien en alta mar o en su país de origen, ¿no?
És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió i llibertat d'acció senzillament són reunions per decidir doncs, les seves queixes, les seves accions, què els està passant o els moments que estan patint en l'educació.
Estem parlant d'un fet gravíssim, és que són docents, no són criminals.
Una nova dosi d'hipocresia per part del govern del PSC que mentre participa a la comissió d'infiltracions policials al Parlament de Catalunya sembla que podria estar infiltrant Mossos d'Esquadra a les mobilitzacions educatives.
L'OE, a cop de decret, exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament.
El seu historial de Google hi han descobert cerques com ara la meva parella no tracta bé el nadó o es posa nerviós i crida amb el nadó a coll. També consultes relacionades amb els problemes de salut i els hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació del nadó a punt a la sala i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió.
Si cal professional, si detecta algun tipus de d'element de l'arma o de bandera red flag, no? Bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora de forma sistemàtica a les revisions, allò que tothom coneix com les revisions que fem amb els nens, als 12 i 14 anys, elements relacionats amb l'esfera afectiva o sexual.
There's a lot of chatter about.
Hi ha molta xerrameca sobre els diputats laboristes que volen un nou primer ministre i un nou líder del partit. La pregunta és, tindran el coratge de fer-lo fora i posar-se d'acord amb algú altre per substituir-lo?
Per l'Institut Ramon Llull és molt important ser a la Bienal de Venècia, no? Aquest Catalonia in Venice que estem fent des de l'any 2009. I aquest any, doncs, la participació de la Clàudia Pagès Raval, no? Comissariada per l'Elise Lammer, és molt important.
El 18 d'agost de l'any 1937, el president Companys es va adreçar llavors al Parlament en plena guerra i els va demanar coratge i fermesa per combatre aquells que no amaguen el seu menyspreu per tots els valors de la moral humana. Que aquelles paraules de Lluís Companys no siguin només memòria, sinó que també siguin advertència i compromís.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Un grup independentista de la província canadenca d'Alberta afirma tenir prou suport per organitzar un referèndum per marxar del Canadà. Els separatistes han presentat més de 300.000 signatures per desencadenar la consulta al mes d'octubre. Això és en una regió que és cabdal pel país perquè n'és la principal productora de petroli i gas natural i, a més, acull dues de les indústries petrolieres més grans de l'Amèrica del Nord. Xavier Vila, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Per què passa això ara?
Mira, les restriccions per la Covid imposades pel govern federal progressista Ottawa, que liderava llavors Justin Trudeau, van posar la llavor d'aquesta discòrdia en una província llargament governada per partits conservadors des que es va constituir com a tal l'any 1905. Aquests separatistes ara denuncien que el govern federal ha maltractat històricament Alberta, privant-la d'inversions clau, malgrat contribuir, diuen, a la riquesa nacional molt per sobre d'altres províncies. N'hem parlat amb en Daniel Belan, que és director de l'Institut d'Estudis Canadencs.
Aquest ressentiment contra el govern federal també es basa en el sentiment que no respecta Alberta, que els ciutadans d'Alberta contribueixen molt a les polítiques fiscals federals perquè és la província més rica, però en canvi no reben gaire.
Perquè ens entenguem, Agnès, el PIB per càpita d'Alberta és de llarguíssim el més alt de les 10 províncies del Canadà i doble el d'algunes províncies de l'Atlàntic.
Mm. Hi haurà referèndum o no per la independència d'Alberta?
Mira, és la pregunta, sí, no? Sí, és la pregunta. Stay Free Alberta, que és l'organització que va presentar dilluns a les signatures, 302.000, aquestes són prous per tirar-lo endavant, atès que superen el llindar del 10% de l'electorat que demana la llei per poder fer la consulta. La província té uns 3 milions d'habitants. Les primeres nacions canadenques, però, s'hi han carallat en contra. Aleguen que part de les signatures no són vàlides. Per tant, caldrà esperar a veure què diu la justícia. Si les valida, la primera ministra diu que convocarà aquest referèndum.
I en cas de guanyar, serien independents de seguida o
no,
com aniria?
No, Alberta hauria de negociar amb Ottawa les condicions sota la coneguda llei de claredat, que, per cert, no és gens clara, perquè no aclareix quin percentatge de vot cal perquè la independència tingui validesa ni quina participació és necessària per validar el procés. Ens ho explicava la Lori Thorlaxon, que és cap del Departament de Ciència Política de la Universitat d'Alberta.
Si el referèndum guanyés el sí, el govern federal ha de negociar d'acord amb el que diu la llei, en cas que hi hagi una voluntat clara per separar-se. Caldrà mirar coses com una majoria clara, que la legislació no defineix exactament.
Una indefinició que ja recorda el que es va viure al Quebec l'any 95, on per segon cop llavors es va rebutjar una consulta per la independència, en aquell cas amb el 50,58% dels vots. Això és una majoria molt petita, i la doctora Thorlaxon, per cert, advertia que aquestes dues províncies que et comento, Alberta i el Quebec, posaran molt a prova la unitat del país altre cop a la tardor.
Aquest referèndum està pensat per l'octubre i al mateix temps, a l'octubre hi ha unes eleccions provincials al Quebec i el partit quebequès probablement guanyarà. i han promès fer un referèndum per la independència. Així que el Canadà afronta un parell de crisis d'unitat nacional.
Esclar, però és una unitat que, en canvi, s'ha enfortit arran de la pressió del veí del sud, no?
Sí, perquè tant Belan com Thorlaxon coincideixen en una cosa, i és que el moviment MAGA de Donald Trump ha impulsat el separatisme alberta, cosa que, segons ells, lesiona les expectatives electorals de l'independentisme canadenc.
Ja consten vincles entre l'administració Trump i alguns grups independentistes a Alberta. I hi ha un temor real d'interferència estrangera entre els ciutadans d'Alberta i altres canadencs que l'administració Trump miri d'utilitzar això per desestabilitzar el Canadà.
La gent no donaria suport al separatisme si creuen que comportarà l'amenaça del control dels Estats Units. I aquesta és la preocupació. Els amoïna que els estatunidencs vulguin quedar-se amb les reserves de petroli d'Alberta.
Tots dos diuen que la situació és incomparable amb Catalunya, perquè allà diuen no hi ha un nacionalisme en el sentit de l'existència com aquí d'una llengua o una cultura pròpia, sinó que tot plegat d'això que parlem és més un problema econòmic.
Doncs ho haurem d'anar seguint.
I tant, l'octubre més coses.
Molt bé, gràcies, Xavi. Bona nit.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre
és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Catalunya Nit. Vine a buscar. Les notícies. Vine a robar-me l'aire. Sota la llum de la lluna. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oh, 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 oh. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Ara, al Catalunya Nit, parlem d'un tema que interessa molt. De fet, diuen que mou el món, però no sé si en sabem gaire. Parlem de diners. Avui arriba a les llibreries, justament avui, un llibre que es diu Chicas, hablemos de dinero. El títol ja està molt bé perquè potser hem sentit a vegades allò Chicas, hablemos de sexo o aquestes coses. Vol dir que aquí potser ja hi ha una mica de tabú, ara en parlarem, o alguna cosa que cal canviar de mica en mica. L'autora, també és ben interessant, és l'Helena Moya. És nascuda a Tarragona, però s'han fet un far de voltar per tot el món i la tenim avui aquí al Catalunya Nit, el dia que surt aquest llibre, que té com a subtítol Haz que tus ahorros trabajen por ti. No, para ti. No por ti, sinó que trabajen para ti. Això està bé, també. Helena Moya, benvinguda al Catalunya Nit.
Molt bona nit.
D'entrada, què et va portar a escriure aquest llibre? Chicas, hablemos de dinero.
Doncs jo professionalment treballo al sector financer, però sobretot m'havia viscut 25 anys a Londres, jo sóc molt futbolera, i he jugat des que tenia 3 anys a futbol, i a Londres jugava en un club que es deia LLKA, London Lesbian Kickabouts, i de sobte n'hi ha dos que se'n van a donar la volta al món. N'hi ha un altre que diu, jo m'he cansat de la meva feina, m'agafo un gap year i me'n vaig a fer un retraining i em faré psicòloga. I després s'ho fa i al cap de 5 anys s'obre el seu negoci amb un altre i se'n van allà a Russell Square i es posen la consulta de psicologia. Les altres s'obren d'altres negocis i trobo... Dic, mira aquestes... I, bueno, al meu club de futbol n'hi havia, des que venien amb bicis de titani de 5.000 lliures, fins una que no sé si sabia escriure o llegir. I dic, quantes possibilitats que tenen. En canvi, les meves cosines i amigues a Catalunya, d'Espanya, aquí tothom pencant a l'esclavitzades amb unes feines, queixant-nos de les relacions dels jefes o les jefes. I dic, pots dir el que vulguis als països capitalistes, no estic aquí defensant a països que no ofereixen potser el sostén social que tenim, que estem acostumats al sud d'Europa, que Anglaterra, en molts casos, sí que ho ofereix. Dic, i això el que t'ho dona és una societat que crea capital, no només mà d'obra. Espanya sempre és un país que depèn de la mà d'obra. En canvi, els països que creen capital hi ha més pasta, i això és bo, i que em tachin de capitalista, però això és bo perquè si hi ha més pasta es paguen més impostos, i això financia les escoles, els hospitals. Això fa que un país... Ningú s'afavoreix, ningú surt guanyant si un país és pobre i té un país de 1.000 euristes, ningú surt guanyant.
Clar. Tu portes molts anys voltant, se't nota fins i tot a l'accent una mica. Tu vas anar a estudiar als Estats Units, després has viscut molts anys a Londres, ara a Dublín. Veus realment diferències amb la qüestió econòmica entre el món, diguem, anglosaxó i el que pugui haver-hi aquí a Catalunya, a Espanya, a la Unió Europea?
Sí, moltes. Anglaterra seria una mica una barreja dels dos. Als Estats Units sí que és veritat que és un sistema molt capitalista, però que et deixa penjat. Uh-huh. Tens una malaltia i te pots estar la resta de la teva vida pagant-te les factures mèdiques, no? Això personalment no em sembla bé. Europa és l'únic lloc del món que ofereix això de l'educació gratuïta, una jubilació com a mínim una mica digna i un sostent de mèdic si necessites. Àsia tampoc ho fa. Anglaterra sí que ho fa, no? I llavors sí que es nota molt. Es nota, per exemple, si tu estàs fent un projecte cultural, la cultura de deixar diners, de les charities, està molt més desenvolupada. Jo porto un festival literari al Poblet del meu pare, a Morella,
sí, i ho vam intentar... Per cert, 15-17 de maig, a Morella, això, sí.
I ho vam intentar, donacions, una amiga americana m'ha donat 1.000 euros, unes amigues angleses també, a Espanya m'ha arribat poquíssim, no? I no hi ha aquesta cultura. Potser perquè depèn, es pensa que això ja m'ajudaran les institucions públiques. Jo potser m'enyoro una miqueta d'aquesta... És una moral que no és catòlica. Llavors, no és una moral que depengui de... Mira, és el teu destí, mira, ja Déu proveirà, mira... No, la responsabilitat civil i la responsabilitat individual està més desenvolupada. Amb això no vull dir caure en els extrems, que hi ha molta gent que diu la mentalitat capitalista de si tu estàs malament és culpa teva, avui és el primer dia de la resta de la vida. Jo tampoc estic d'acord amb això, no? O sigui, si s'ha d'ajudar qui necessita ajuda. Però sí que trobo que potser ens aniria bé un puntet més de responsabilitat individual a l'hora de dinamitzar les economies. El Draghi també ho ha dit en el seu informe. A Europa ens hem quedat al darrere del progrés tecnològic, i això és clau, perquè aquí ja tot va de tecnologia. Diu, no és per falta de talent, els nostres físics matemàtics són tan brillants com els asiàtics i els americans. El que no tenim és finançament. Hi ha 1 bilió d'euros que està congelat als comptes corrents sense produir. Això s'ha d'invertir, s'ha de posar a treballar, no només per desenvolupar la tecnologia i fer-nos més competitius perquè no se'ns mengin els americans i els asiàtics, sinó també per crear capital a Apple, a Anglaterra. Hi ha molta gent que ha guanyat molts diners perquè han pogut invertir en aquestes empreses. Llavors, clar, és gent que pot finançar, és gent que pot invertir en projectes culturals, és gent que pot començar projectes que no us faria si hagués d'alimentar boques, no? I jo crec que això també va molt lligat amb la llibertat. Està molt bé reinventar-se, està molt bé, doncs, en un moment donat, tenir aquests 5.000, 10.000, 15.000 euros, sobretot amb coses que ens pensem que no seríem capaços. Hi ha molta gent que es pensa, ui, jo anar a la volta al món, no, això no és per mi, ui, jo començar un negoci, ai, mare... I la bretxa molts cops és més mental i psicològica que real. Mira, niño, oye, mándale flaco, venga, güey. Mira, quiero más, solo dilo, solo dalo vida. Dinero, dinero, dímelo. Dinero, dinero.
Clara, has posat un exemple d'aquesta amiga que, per exemple, diu, doncs jo posaré 1.000 euros, no?, per un festival. Clar, molta de la gent que ens està escoltant deu pensar, aquesta dona deu ser rica. En canvi, jo prou feina tinc a menjar, no?, a guanyar diners per pagar-me el més bàsic, o com està el preu de la vivenda, etcètera, no? Aleshores, aquí entrem ja en matèria. D'entrada, xiques, hablemos de dinero, per què en femení?
Perquè és veritat que és un tòpic, però també està respatllat per l'estadística. Els homes inverteixen, les dones estalvien. I llavors ens hem quedat enrere. Les dones, per lo general, estan educades per ser, tenir molta mesura, molta prudència. Hi ha casos de la Harvard Business School que poses el mateix cas i li canvies el nom. Si és un home, és emprenedor, té un criteri independent, és un contrari, és un líder nat, li poses un nom d'una dona, és un egoista, és una trepa, va a la seva, no vol ningú. I això està estudiadíssim, no? Llavors, als homes se'ls ha ensenyat per tenir més risc, per una colla de nois. Vinga, ens muntem un bar a Salou. Jo, que soc de Tarragona, i tenia amics que es muntaven un bar a Salou, i allí ningú guanyava diners, però ells ho feien. Cap dona, jo he vist que fes una cosa així. Llavors, això, clar, als homes els hi dona molta més llibertat. Els hi dona llibertat a divorciar-se quan vulguin. Els hi dona llibertat a començar negocis, a anar a jugar a qualsevol oficions, al futbol. I, en canvi, les dones, tot això no ho tenim. I a mi em sembla que ho pagues amb felicitat. I hi ha molta gent que diu, no, jo amb això ja en tinc prou, no? I és el que dèiem, però potser perquè no han reflexionat, ha de dir, no, sí que pots, i a mi m'encanta, i és una qüestió d'hàbit. Quan jo era petita i jugàvem a futbol, jo havia de jugar a bàsquet amb l'equip de l'escola perquè no hi havia equip de nois. I si jugaves a futbol et deien marimacho i et deien que no eres pot femenina i tot això. Ara, com que ja han vist noies guanyar Champions i quan fan un gol salten i aixequen el puny i tal, llavors ara ja totes les nenes, vaig per aquí aquests dies pel carrer, està tope de nenes futbolistes que les veus amb les espinilleres i tal. I això ja ha canviat, o sigui, ara ja és normal jugar a futbol. Ningú els hi diu que nena ets poc femenina. Llavors, jo crec que la inversió és i espero que sigui igual. Jo aquestes noies joves sí que les veig molt més obertes del que veig, per exemple, les de la meva edat, però aquí ningú és tonto, eh? Jo crec que si ho expliques bé i dius la jubilació, si no t'espaviles, no podràs viatjar, no podràs fer gaire cosa. Jo crec que la gent és molt espavilada de dir, explica'm què he de fer i vinga, i comencem.
Si algú que ens està escoltant diu a mi això d'invertir em fa molta por, perquè pots guanyar o perdre, suposo, pots posar diners a un lloc on no toquin, quins són els conceptes bàsics que expliques aquí al llibre per algú que vulgui invertir?
Molt bé, el primer és que perdi la por i que es tregui aquesta mentalitat catòlica de los ricos i l'agujero de l'aguja i del camello i del reino de los cielos i tot això. I a veure, és veritat que si hi ha aquesta falta d'educació financera és per un motiu, és perquè a Espanya fins fa molt poc el monopoli del sistema financer el tenien tres bancs. El sistema financer és el que posa en contacte el sector que estalvia amb el sector que inverteix. El sector que estalvia són les famílies i el sector que inverteix són les empreses i són els governs. Llavors, el sector financer, bancs o les finances directes, la borsa, el mercat de la renda fixa, el que fan és dir, el que m'inverteix les persones, jo ho poso, compren a través d'emissions de deute pública, se'n van als governs o se'n van a les empreses. Sense això només tindríem diners a sota del matalàs i la societat no funcionaria. O sigui, benvingut a com funciona el món. Això no és una cosa esotèrica, ni és una cosa il·legal, ni és una cosa de criptomonedes. O sigui, que es tregui la por del damunt. Que compri llibre, que és veritat que llegeixi quatre nocions, però tot és molt més simple del que em sembla. A mi un professor de finances em va dir, mira, li diem 100 punts bàsics perquè si diem 1% podem cobrar menys comissions. O sigui, hi ha molta gent que s'amaga al darrere del llenguatge tècnic precisament per anar de xulo, per cobrar més comissions. Jo me recordo que quan era periodista i anava entrevistant, me recordo que algú, una vegada, un banquer, un cop em va dir, es que Elena, esto son operaciones complejas, financieras muy complejas. Jo ara que tinc la certificació aquesta del CFA, puc dir que no hi ha res que jo no pugui explicar en clar català. Les economies estan en recessió un terç del temps, de la mateixa manera que nosaltres dormim 8 hores al dia, un terç del temps. Cap organisme, ni la borsa, ni nosaltres, ni les plantes, creix a línia recta ascendent. Creix com tothom, a trompicons, però creix, perquè si no el sistema s'hagués enfonsat. Llavors ens diu, determina els teus objectius. Invertir és anar al port i tu no te puges al vaixell segons bufi el vent. Tu et puges al vaixell segons on vagi. No dius, mira, avui ve de Ponent, me'n vaig cap allà. No, això no és invertir. Jo estic parlant d'una inversió tranquil·la, a llarg plaç, llarg i mig plaç. Tu tens un objectiu a curt plaç, te cases, un familiar es casa, has de fer l'entrada d'una vivenda. Això és renda fixa a curt plaç. Clar que la borsa, la renda variable, te donarà molt més, però t'apella un any que s'enfonsa la borsa i ja no pots complir amb la teva obligació. Doncs renda fixa a curt plaç a menys de 2 anys. Entre 2 i 5 ja pots posar renda variable per una mica de renda fixa, perquè és paraigües i banyadors. Tu no te'n vas d'excursió només amb paraigües o banyadors. Però si plou has de tenir un paraigües i si fa sol també amb un banyador. Però si el teu objectiu ja és a més de 7 anys... la jubilació, vull comprar una casa a la platja, vull obrir un negoci quan d'aquí 10 anys, el que sigui, llavors ja et poses amb la renda variable i jo recomanaria un índex global. Res de que el meu cosí que a la perruqueria ha sentit que si Repsol, que si Volkswagen, que si Apple ara traurà un telèfon. Mira, això és el mateix que anar al casino o anar a les carreres de cavalls. Poquetes comissions i molt pacientment cada mes 100 eurets, 200, 300, els que puguis, no? Potser amb 50 no acumularàs gaire, però a partir de 100, jo crec que l'interès compost, l'acumulació, ja et pot començar a ajudar molt, com una pilota que baixa de neu, que baixa per la muntanya, que cada cop va més ràpid i es fa més gran. La inversió és exactament igual. Que jo sé que no és culpa ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires.
Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Aquest terreny de les inversions també molta gent el situa per la gent que ja té molts diners. Cal ser ric per invertir?
En absolut, en absolut. Això en d'altres països ho veus, o sigui, bueno, les nostres pensions estan invertides, o sigui, encara que estiguis amb una finestra administrativa, la teva pensió, l'Estat, jo he treballat a la City, ara estic treballant a Dublín, els nostres, les gestores de fons d'inversió, estem a tope de clients governamentals que estan invertint les seves pensions. Els governs no tenen les pensions en una caixa allí esperant que vinguin, ni les empreses tampoc, aquests diners estan invertits, o sigui, ja ho està la gent, encara que no ho sàpiga, ja està invertida. Però no, jo crec que a partir de 100 eurets al mes, si un pot estalviar aquesta quantitat, jo crec que ja pot fer bastanta via, sí.
Sí, i en què podria convertir aquests 100 euros al mes, per exemple?
Home, doncs al meu llibre tinc una gràfica que diu des de l'any, en els últims 40 anys, em sembla, si m'ho deixes, sí, ho tant. Miraré, és el que sí recordo de memòria és que des dels anys 90, 100 euros posats al matalàs o amb un compte corrent, al final, el 2025, tindries 42. O sigui, la inflació s'ha menjat més de la meitat. En canvi, des del 1969, això eren 100 euros, quan vaig acabar d'escriure això, el 2025 tindries 4.000. Bueno, la borsa, el que hem vist els últims anys, jo em penso que no ho tornarem a veure, perquè hi ha hagut uns factors, la globalització, la caiguda dels tipus d'interès... Els últims 20 anys han estat espectaculars. Potser això no ho tornarem a veure. La mitja històrica de la renda variable és un 8% abans d'impostos. La renda fixa, una mica menys de la meitat. És la manera. Jo crec que la gent encara no és conscient del valor que està destruint, del patrimoni que està destruint per tenir els diners en comptes corrents. Això s'ha de dir molt alt i s'ha de dir molt clar.
No sé si hi ha una qüestió també de mentalitat o de la mala imatge que té en determinades inversions, perquè per molta gent es produeixo alguna que té un valor i això m'ho paguen, no? En canvi, sense fer res, només movent diners, es pot veure com operacions especulatives, això d'invertir només.
Però això és la mentalitat catòlica de culpabilitat que tenim. Jo me'n recordo de quan era petita, vull anar a jugar a futbol, i després me'n vull anar a colònies amb el cau, i després deien, és massa, és massa. En canvi, vivint en una societat anglosaxona que no té la mentalitat catòlica, molt bé, molt bé. I què més? I celebren que quanta energia i quanta iniciativa, tot això es celebra. No passa res, o sigui, és estupendo. I primer, no estàs no fent res, estàs estalviant i estàs posant els teus diners a invertir. No, això no és gratis, o sigui, no, tu aquests diners ja els has guanyat. I ara el que estàs és pensant intel·ligentment. I què passa, que és millor no fer res? Que tenir-los, la gent no sent culpable de tenir-los allà el compte corrent sense fer res, i això és positiu? No, la inactivitat no és bona. és bona, tu has anat, tu has pensat, tu t'has informat, has anat i has invertit i allò t'està rendint. Clar, és una mentalitat de capital. Nosaltres tenim mentalitat de currito, jo treballo tot el mes i em paguen 1.000, 2.000, el que sigui. Com que no hi estem acostumats, però hi ha altres països com els Estats Units, que hi ha molta més transparència, això ja s'ha explicat a les escoles, i és estupendo, no passa res. És estupendo tenir 50.000 euros. El que passa és que aquí te condemnen perquè, oh, diners... O sigui, l'Església Catòlica pot acumular capital tota la seva història, però nosaltres no. Necessitem que la gent guanyi sous alts perquè la gent pagui molts impostos, perquè allò de tenir 40 alumnes per classe en tinguem 20. Però, i aquests diners on surten? Surten dels impostos. Volem que les empreses guanyin diners. Tot és una qüestió d'equilibri, no? I a Anglaterra, a mi, abans del Brexit, em semblava que tenia un equilibri bo. Alemanya és un país que també té un equilibri bo. Els nòrdics són una societat també que té un bon equilibri entre l'aspecte social, però els nòrdics creen capital de manera increïble. Allà es veu que allí hi ha pasta.
Doncs aquestes són algunes de les idees que trobareu a Chicas, Hablemos de Dinero, un llibre d'Helena Moya que arriba justament avui a les llibreries, una persona que ha voltat per tot el món, però ara tenim la sort que hagi passat per aquí. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Catalunya nit.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frena el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
Altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Chirrupiti, chirrupiti, chirrupiti.
Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Catalunya nit.
Pot ser que fos lluna de forma entera, aquella de baixes espombador.
Notícies.
Aquella caldereta de ciutat.
Sota la llum de la llum.
Els cants regionals de seu pescador.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquesta hora, els dijous, arriba l'hora golfa al Catalunya Nit. Amb l'Àlex Gorina, com estàs?
Hola, bona nit. Hem ressuscitat el bang-bang final de la
ets
intervenció
viu.
De la setmana passada.
Ens ha alegrat saber que ets viu i que ens sí. acompanyes una setmana més aquí. Aviam, avui, abans de descobrir-nos, com sempre, la notícia que inspirarà la secció d'avui, has de triar una perla entre totes les estrenes.
Aquella que m'agrada moltíssim, Jo no moriré d'amor, ja us la recomano d'entrada, la cosa anirà de pel·lícula musical, de músics, com a mínim. Jo volia veure si eren els Hombres G amb Los Mejores Años de Nuestra Vida, però finalment m'he decidit per la joia de Billie Eilish. Disc, gira, hit, the hard and soft, the tour, amb James Cameron i ella codirigint aquest documental. Increïble que el director d'Avatars i Titanic,
no?
És que era una oportunitat increïble de fer un super 3D, super sonido... En fi, allò estratosfèric total, tot i que la senyora és tan venuda i canta d'aquella manera tan intimista segons i com, no? En fi, a punt de rodar una pel·lícula amb Sarah Polley, basada en una novel·la de Sílvia Plath, i la gran amiga d'Isabel Cuixet, per entendre'ns, que és la Sarah Polley, Billie Eilish ha decidit tirar-se a la piscina del cinema i realment ens ha sortit un producte radiant, que heu d'anar a veure pantalla gran i que us estunyinin els altaveus de per tot arreu.
I és immersiu?
Ah, és totalment immersiu, però sí. No sense ulleres, eh? Vull dir, senzillament, t'has de posar l'esperit i mirar, no només escoltar.
Molt bé.
Sí, aquesta és la recuperació.
Bon pla, bon pla. Mm-hmm. Més, és música molt, molt bona, també. Va, doncs, presenta'ns la notícia que inspira la secció d'avui.
Me l'adoptàvem, entre si vaixells amb gent contaminada a bord o encara podem recuperar el tema de les bases americanes a Europa, si desapareixeran, si no desapareixeran, o tan tocada i enfonsada, sí o no. És a dir, va acabar el taló de ser perquè no pot acabar la OTAN. Això ningú diu que no sigui possible, en definitiva, no? I llavors haurem de fer una mena de recuperació antiga, com pensant com va començar aquesta història, que va ser producte de postguerra i que té 80 anys d'ocupes, instal·lats en diversos països d'Europa. Tot va començar un dia a Espanya, que va arribar Eisenhower.
Eisenhower es el primero en descender del avión.
Hace 50 años, el presidente de los Estados Unidos llegaba a España para ratificar el acuerdo sobre las bases. A cambio del reconocimiento internacional, Franco cedía soberanía y territorio.
Como puede comprobarse en estas imágenes, todas las obras van muy adelantadas.
Además de las cuatro bases, Torrejón, Rota, Morón y Zaragoza, los americanos levantaron una decena de pequeñas instalaciones para comunicación y abastecimiento.
El Presley, ara veureu per què, Aquella Espanya caduca on Franco, després de ser l'amic de Hitler i de Mussolini, es va obrir de braços el senyor Eisenhower, que li portava la modernitat, la riquesa i, en fi, alguna cosa que es va ficar a la butxaca. Amigues i amics, jo crec que aquella Espanya és com ara una Espanya en fallida veneçolana, i Amèrica va fer el mateix que ha fet a Venezuela. Jo entro, m'ho quedo tot, i vosaltres teniu el vostre president Franco, evidentment, no? I endavant. Després d'aquest informatiu nodo, que no deixa de ser audiovisual històric que realment hem de considerar i recordar, pensem que Alemanya també va passar, i ràpidament, país ocupat després de perdre la guerra. Qui va anar a una base americana a fer el servei militar a Friedrich del 58 al 60 per demostrar que, a més de ser un gran cantant i rei del rock, era més un ciutadà exemplar? Elvis Presley!
Yes, America's most talked about, written about XGI is here to show the world there's been some changes made by that rugged tour of duty with the battling tankers. See him swing out with his buddies to take West Germany by storm.
I què va passar? Que va morir la seva mare, que va conèixer Priscilla, que va tornar amb el cabell rapat i que les mares americanes el van rebre com el fill que se n'havia anat a la Segona Guerra Mundial, o on sigui, no? I van fer una pel·lícula. Es deia G.I. Blues. No es va estrenar a Espanya. Era produïda per Hal Wallis i Presley era soldadito, però vull dir, allò, saludant la bandera com mana. I tot allò eren les bases alemanyes, de les quals algunes encara existeixen, altres no, de moment sembla que són les primeres que patiran. Però i Espanya? A Espanya hi va haver un pròleg, abans que arribessin les bases, però molt poc abans, el senyor Luis García Berlanga va tenir una visió estratègica total el dia que va arribar el pla Marshall.
Después de todo esto, ¿qué pensáis que nos va a dar América?
Más cosas para más pueblos más pronto. Dijo también que no solo el plan de ayuda a Europa no cesaría, sino que iría en aumento. Así, en los últimos meses se han recibido en Francia 5.000 tractores, 10.000 jeeps, 100.000 toneladas de trigo Manitoba del Canadá y hasta no menos de 80 locomotoras. Vean, vean, señores, el agradable viaje de una de ellas. ¿Se habrá mareado? El programa de buena voluntad hacia Europa continúa, por lo tanto.
Lolita Sevilla, perquè ella era la protagonista de la pel·lícula. De fet, es pensaven que era una espanyolada quan la rodaven, els productors. I Lolita Sevilla, la protagonista, que no té cap mena d'importància, però ha de cantar tres cançons. La canció de les divises, clar, és la que s'ha fet clàssica. Americanos! I què volien els de Villar del Río a Sòria? Una mula, una gallina, una màquina de cosir, coses d'aquest estil. Però els altres ja es passejaven pel país com dient, mira, aquí això m'ho quedo, allà instal·lo, imposo les meves condicions, etc etc. Berlanga era un geni absolut, perquè això es va fer 6 mesos abans que arribessin les primeres bases de veritat. És a dir, les que han dit abans, no? La de Rota, Torrejón, Zaragoza, etc etc. I quan van arribar els americans, allò es va revolucionar, perquè on hi havia una base, Espanya es modernitzava a una velocitat supersònica. Sortien els espanyols a defensar-se dels invasors americans, sí, xuleria d'Alfredo Landa, però els americans, xuleria del cowboy.
Vámonos, América, hacer de public. Relation, pon el relation.
Con este no sales.
¿A que sí?
¿A que no?
Vamos, Spy. Tenemos fiesta.
All right, boss. Puede ser divertido.
Yeah.
Pone chaqueta, darling. Tú estás ridículo. Nosotros ir a casa.
¡Fuera de aquí, Sheila! ¡Eso es cosa de dos!
Por la Sierra Morena...
Quin document.
Increïble. Concha Velasco, en persona real, ballant sevillanes, l'Alfredo Landa i la Manolo Gómez Bur barallant-se amb els americans, i el misteri total, en una pel·lícula que es diu Les que tienen que servir del 1967, surt Saza i diu una frase en català, perquè també estaven allà instal·lats, quan no es podia parlar català. Per què? Doncs mira, perquè està casat amb l'Ara Valenzuela, que representa que és americana i es ve de la base del costat d'on estan instal·lats. En fi, una anada d'olla, absolutament monumental. Tot això és un pericol que us recomano, perquè són un testimoni històric indispensable. Per sort, la versió New Generation ens ho presenta ja d'una altra manera, a un documental sensacional de Vanessa Benítez de fa poc, del 2017, el podeu trobar, a Netflix i a tot arreu, que es diu Rotten Roll.
Rotten en dos ciudades, una ciudad muy tradicional y la otra que era la americana.
We went there looking for 3 days. Drinking, fighting, and women.
Yo conté hasta 78 nightclubs.
Atenció, en aquest documental acabo de sentir a un soldat americà de l'època aquella que diu, anàvem allà perquè hi havia baralles, whiskeria, putes, i ens ho passàvem bomba. La veu d'aquest americà no us ha sonat una mica?
No, he parat. No.
Idèntic al senyor Trump! De trompa perduda! A Cádiz, al costat de Chipiona, directament, En fi, el turisme és un gran invento. És a dir, ja no es pesca, es pillen turistes, i d'aquí va venir una evolució, que aquella gent tenien els Cadillacs, els Marlboros, les whiskeries, tot això al costat, i aquella pobra gent, que eren com de Villar del Río, al·lucinaven, però van ser els primers que es van poder aprofitar de la modernitat d'aquell moment. En fi, tot això pot desaparèixer i quedarà com una costa històrica. Jo m'acomiado de vosaltres a la secció d'avui, prometent que la setmana que ve tornaré amb alguna cosa que s'haurà passat de moda d'aquí 2 dies, però, en fi,
fem història, no? Explorar el tema dels vaixells no estaria malament. Jo crec que potser la setmana vinent encara...
És el propòsit i la idea, però ja veurem. De tota manera, acabem amb una cua. I Love Lucy, Lucille Ball, el show de Lucy, a la televisió de tota la vida. Desi Arnaz, etcètera, etcètera. Què passa quan els americans intenten parlar espanyol per anar a rota?
Yo sé una que otra palabra.
Esto es increíble. Esta tarde no hablabas una palabra en español y ahora lo hablas perfectamente.
She says that it's amazing how soon you learn. Say gracias.
Gracias.
You mean to tell me that you understood everything that mother said?
Sí.
Sí.
Talent to speak in Spanish. Habla en español.
Ay, habla en español.
Bona nit.
Boníssim.
Fins increïble. A reveure, amigues i amics.
Bona nit.
Minut i mig i 3:15 és aquella hora que a la rotativa d'Imprinsa les màquines treuen fum i controlant-ho tot i tenim el Raül Caballol. Raül, bona nit.
Bona nit, Manel.
T'han arribat les portades o què?
Només la de l'Ara, ara mateix.
Doncs vinga, què expliquen a l'Ara?
L'Ara comencen amb el tema de la crisi sanitària i la portada del text que donen és l'OMS crida la calma, tanta virus no és com la Covid. Diuen l'organisme confirma 5 contagis i n'hi ha 3 dependents, a més del cas d'una hostessa de vol neerlandesa. La foto principal, apareixen el president Lula da Silva i Donald Trump, que hi diuen reunió insòlita de Trump i Lula a la Casa Blanca. També destaquen altres temes, com per exemple que l'Església xoca amb l'ultradreta per la visita del Papa, que més de la meitat dels jocs de treball nous els ocupen els estrangers, i per últim un tema d'esports, diuen una baralla al vestidor del Madrid acaba amb Valverde a l'hospital.
Déu-n'hi-do. Moltes gràcies. Que acabi d'anar bé la jornada.
Gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Aquí a la redacció han arribat també algunes altres portades dels diaris de demà. Marc Güell?
Sí, tenim la Vanguardia, que obre dient que Sanitat obligarà els espanyols de l'Òndius a confinar-se en un hospital. També en aquesta portada expliquen que el papa Lleó XIV crida a treballar a favor de la pau incansablement. I la foto principal la dediquen precisament a l'anfitrió del papa que espera a Barcelona. I resulta que és el rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, amb qui Lleó XIV van compartir bastantes hores de viatge a Tanzània l'any 2003. Doncs bé, a La Vanguardia, la seva història. També en aquest diari, atenció a aquesta història, diuen que un turista dels Estats Units demana asil a Espanya per por de Donald Trump. I també titular esportiu, que ara ens comentava en Raül, Tchouaméni envia Valverde a l'hospital. I tenim també la portada del Punt Avui, crida a la calma, l'OMS eleva a 5 els casos d'antivirus i assegura que no és comparable a la Covid, i també es fan ressò de la protesta de les escoles bressol, el crit del 0 3, no som guarderies.
Doncs això és el que trobarem qui busqui els diaris, cafeteries, quioscs, però qui connecti l'antena de Catalunya Ràdio 3Cat Info. Joan Rossinyol, bona nit.
Bona nit. Doncs mira, demà estarem pendents de l'Iran, perquè acaba d'acusar els Estats Units de violar l'alto el foc amb l'atac a dos vaixells de la República Islàmica a l'estret d'Hormuz. Això ho ha assegurat el comandament militar del país persa. Per tant, veurem com evoluciona una nova escalada bèl·lica, verbal, també en aquest conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Demà, més enllà d'això, a Catalunya Ràdio, a 3Cat Info, també estarem pendents de Rodalies.
R3. Granollers, Canovelles.
Perquè ja ho sabeu, demà és l'últim dia de trens gratuïts. A partir de dissabte s'ha de tornar a pagar. El servei ha estat gratuït durant 3 mesos i demà doncs intentarem saber com ho viuen els usuaris aquestes últimes hores de gratuïtat. I demà també és dia d'estrena. Avui hem anat a una. Demà anirem a una altra estrena d'aquestes importants, interessants teatrals.
Els joves se n'han anat tots de cop.
És que aquí no tenen futur.
El nostre únic fill, i no sabem on és, si és a la presó, què fa?
Ferran Utzet dirigeix, com sentíem, el fill del Premi Nobel Jon Fosse, el Lliure, és una obra sobre la incomunicació en la família, Mercè Pons, Guillem Balart, entre d'altres. Promet ser un dels grans textos, un dels grans espectacles d'aquesta temporada.
Doncs aquí en parlarem. Gràcies a tots dos.
Bona nit.
Tretze minuts i se'ns acaba el Catalunya Nit, se'ns acaba el dia, i com sempre volem fer-ho aprofitant cada segon.
La persona que avui tindrà l'última paraula del dia porta sempre el radar engegat. I no parlem d'un radar meteorològic o de velocitat, sinó informatiu. Després d'estar 11 anys al Pirineu Central explicant històries de tota mena, el nostre convidat ara desxifra la realitat que ens envolta des de la redacció de 3Cat Info, fa cada dia amb temes molt diversos, com per exemple perquè hi ha fins a 30 apps per pagar la zona blava, o com es radicalitzen els joves a les xarxes socials. Detecta allò que cal explicar més a fons i en fa un radar cada dia de dilluns a divendres, que podeu trobar tant a l'aplicació com al web de 3Cat Info, com en les principals plataformes d'àudio com Spotify, Amazon Music o iVoox. Avui ens agrada tenir-lo aquí perquè fa tot just 4 hores que s'han lliurat els Premis Sonor als millors podcast en català, i ell d'això en sap, i ara veurem per què. Eloi Barrera, editor del Radar, el podcast diari d'informació de Catalunya Ràdio. Com estàs? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Contents de tenir-te aquí, eh?
Igualment, moltes gràcies.
Ara parlarem d'això dels Premis Sonor, perquè tu vas guanyar el millor podcast narratiu el 2023 per Comarcal 947, però abans, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Doncs sí, i tant, sempre s'aprenen coses. Mira, una de les coses que hem après és que les teories conspiratives troben qualsevol escletxa per aflorar, com està passant aquests dies, també amb l'antivirus, no? Hem sentit que ens explicava el Carlos Baraiber que ja hi ha qui diu que això de l'antivirus és una estratègia per vendre'ns una vacuna nova, no? Bé, una d'aquestes mentides virals que corren per les xarxes sense saber bé per què, amb quina finalitat. I també hem après que això de les infiltracions de policies a moviments socials, doncs no era cosa només de la policia espanyola, no? Es veu que aquesta praxi suposo que deu sortir als manuals policials, perquè sembla que aquí els Mossos també ho aplicarien, segons han denunciat avui diversos sindicats docents. O sigui que, sí, això també ho hem après avui.
Aquí potser tens un radar amb aquest tema.
Crec que sí, té molt bona pinta. Sí, la veritat és que sí, compleix el perfil, és veritat.
Escolta, explica'ns justament el format, no? Aquest daily, així es reconeix, no? Com internacionalment, i que va creixent, està agafant cada vegada més força, no?
El daily, efectivament, és un format que no ens hem inventat nosaltres, ja existeix des de fa anys, va néixer durant l'època de més crisi dels diaris en paper al mercat anglosaxó, sobretot als Estats Units i Anglaterra, fa 10 anys aproximadament, quan els diaris de paper necessitaven més ingressos, més subscriptors, més publicitat, se'ls va acudir de fer un producte, no només en paper, sinó també un producte sonor, on posaven veu a les històries que explicaven els diaris. Això va coincidir amb el moment de l'eclosió, de l'auge del format podcast, i gràcies a aquesta feliç coincidència va néixer el gènere dels dailies. Aquí a casa nostra en diem podcast diaris de notícies, per no anar per a sempre als anglicismes. N'hi ha molts al mercat, ja us dic, anglosaxó, Estats Units, a l'estat espanyol també n'hi havia, i nosaltres hem fet el primer daily de notícies en català, el Radar, aquí Trescat Info.
I que és una feina de por aixecar-lo cada dia. Aviam, expliquem-ho pels oients, com es cuina el Radar, com el treballeu?
Doncs l'avantatge de fer el Radar és que comptem amb tota la redacció d'informatius de TV3 i de Catalunya Ràdio, o sigui que ho tinc superfàcil, en realitat, perquè l'únic que he de fer és demanar als companys periodistes, igual que venen a fer-ho aquí al Catalunya Nit, doncs que vinguin, que m'acompanyin una estona i que m'ajudin a entendre i a desxifrar les claus de l'actualitat. És tan fàcil com això. Parlar amb ells, al capdavall, jo sempre dic que és una entrevista. Jo entrevisto els meus propis companys, una mica com el que esteu fent ara vosaltres amb mi, perquè m'ajudin a entendre i a contextualitzar i a dimensionar grans temes de l'actualitat, siguin temes allò de l'actualitat més immediata o altres temes més atemporals, però que poden ser interessants pels nostres oients.
Uh-huh. Ara tenim nosaltres captat el nostre radar, per tant, som nosaltres que et farem les preguntes. Tu deies, per exemple, el tema aquest de la infiltració de la policia, és un tema que tindria els ingredients per ser un radar. Com esculls? És a dir, ha de ser el tema més important d'aquell dia, no necessàriament? Com vas triant els temes?
Mira, anem alternant. Jo, el meu propòsit és sorprendre cada dia els oients del podcast, que mai es puguin imaginar demà què m'explicaran. Llavors, és un equilibri d'alternança. Temes que són allò més de l'actualitat rabiosa del dia, amb altres temes més divulgatius, més explicatius, que estan fora de l'agenda informativa, una mica perquè la gent que ens escolta, això, s'emporti una mica una visió general de l'actualitat en el sentit més ampli de la paraula, combinant també temes més de territori, de proximitat, altres de la crònica internacional, de política, de divulgació, varietat, per això, per poder ampliar el ventall.
Parlem dels Premis Sonor. Que...
Sí, jo és que estic molt content, avui és un gran dia per parlar de podcast.
No, però exacte, tu ets molt coneixedor d'aquest tema. 220 candidatures avui en els Premis Sonor.
Brutal.
És brutal, no?
És moltíssim, 220 candidatures de podcast en català. Hem d'estar supercontents també per la llengua catalana, no? Que hi hagi tantíssima gent que ha decidit fer podcast en català i de gèneres superdiferents i de moltíssima varietat i que avui han fet aquesta gran festa amb aquest reconeixement d'aquests premis. Jo estic supercontent, vaja.
Sí, no, clarament estem en un moment d'auge, no? Perquè realment, no sé com és el procés de presentar, diríem, la candidatura, si hi ha una preselecció prèvia o tothom qui ho vulgui es pot presentar. No sé quin moviment hi ha a nivell internacional. Té un topall, això del podcast?
Aquest és un gran debat, Hi ha gent que diu, hi ha massa podcast, a la qual cosa molta gent respon, hi ha massa llibres. Per què? Perquè hi hem de posar un topall, no? Que tothom faci el que vulgui, que ho posin a disposició, i nosaltres, com a oients, hem de fer aquesta feina de buscar el que ens pugui agradar, el que ens pugui interessar, descobrir també sorpreses que estiguin amagades, però jo crec que és bo que hi hagi molta, molta producció.
El que sí que deu passar, perquè, per exemple, tu, hi ha molts llibres, però és veritat que tu dius, mira, vaig a una llibreria, no?, i allà sempre, potser ens destaquen sempre els mateixos llibres, però a mi m'interessa això o allò, però el podcast com et ve a caçar? És a dir, suposo que requereix molt temps, o un mínim de temps, abans que funcioni un podcast qualsevol.
Diuen que la millor eina és el boca-orella, la prescripció personal, no? Jo he sentit un podcast que m'ha agradat molt, que m'ha interessat molt, i te'l recomanaré. Diré, ostres, Manel, ostres, Agnès, he sentit això, crec que us agradarà, escolteu-lo. perquè efectivament és un oceà tan gran que és molt difícil trobar, no? Aquí, com que és un producte 100% digital, el podcast també juguen molt els algoritmes de recomanació. Les plataformes de podcast o d'àudio ja van aprenent una mica què és el que ens agrada, quins són els nostres gèneres preferits, on passem més estona, ja quan obrim l'aplicació ja ens diu, ei, t'ensenyo això que crec que et pot agradar, perquè tu sempre escoltes true crime, coses de crims, o tu sempre escoltes ficció, sèries narratives de ficció, i aquest també és un procés de descoberta. És interessant aquest procés.
Sí, i
potser hi ha algú a casa que diu, de què parlen ara? Un podcast?
Què és això?
Què és un podcast?
El nom no ajuda. No hi ha consens, ni tan sols els acadèmics han intentat posar-se d'acord sobre com descriure el podcast. Hi ha com un mínim comú denominador que seria qualsevol producte sonor que es distribueix a través d'internet. És un ventall amplíssim, aquesta descripció que hem fet, però és l'única que ha aconseguit una mica de consens. Creacions sonores, àudio, que es pot consumir a qualsevol lloc, a qualsevol hora, a través de qualsevol dispositiu connectat a internet.
Clar, si diguéssim, per exemple, aquest Catalunya Nit, demà el podeu trobar per internet, se'ns podria escapar en versió podcast.
Sí.
En canvi,
sí.
Seria el mateix programa que estem fent ara, però canvi, tu sí que penses... ho dic perquè, per exemple, les notícies que acabem de fer l'Agnès i jo doncs estan molt pensades per aquesta hora de la nit. Uh-huh. Demà al matí encara són vigents, però no sé si has de cuidar el llenguatge, tenint en compte que et podran escoltar potser d'aquí 3 o 4 dies, si això ho heu de tenir en compte.
Nosaltres el radar ho tenim molt en compte, efectivament. És un producte que el fem pensant que la gent potser no l'escolta l'endemà, sinó que el tindran guardat, o com que és un podcast on intentem aprofundir una miqueta més en l'actualitat, és com una eina de consulta, per dir-ho així, sobre algú que vulgui assessorar-se sobre algun tema en concret, i potser no l'escolten avui o demà, potser se'l troben d'aquí unes setmanes o uns mesos. Llavors intentem tenir en compte aquest tema de la vigència i de la permanència. Sí, és un tema molt interessant, aquest, el de l'actualitat i el de la vigència dels podcasts, perquè queden penjats allà per sempre.
Clar.
Ara digue'm com és tornar a la ciutat després d'11 anys al Pirineu Central. I el ritme frenètic, perdona, de fer un radar cada dia, no és només la ciutat en si, no? És també el ritme.
Jo sempre dic que com que he tingut la sort de créixer al món rural i després de venir a estudiar a Barcelona, jo estic còmode a tot arreu. O sigui que per viure a mi em podeu trobar vivint bé a qualsevol lloc, al poble, a la ciutat, al mar, a la muntanya. El ritme més trepidant de la feina sí que m'està costant una miqueta més, perquè jo al Pirineu vivia molt bé. Tot i que he de dir que la feina de corresponsal al Pirineu, la feina corresponsal a territori, aquesta paraula que sempre utilitzem tan malament, també és prou intensa, eh? El ritme és un altre, segurament, però és una feina molt intensa la de corresponsal a comarques, a territori.
Has de buscar històries, no? Has de conèixer aquest territori.
Clar, perquè no hi ha una agenda informativa. Aquí a Barcelona sempre hi ha convocatòries de premsa, rodes de premsa, saps que aquell polític farà una declaració, però això a molts llocs de Catalunya no passa. Ets tu qui has de buscar la gent, estirar el fil, intentar que parlin. És molt, molt interessant. Jo n'he après moltíssim i estic molt, molt content d'aquesta feina.
I nosaltres de com la feies, això sí, perquè es notava també la passió que hi havia i la feinada, i després, ara ho deies, hi ha molta feina a buscar les històries, i l'altre és després que aquí, quan diem aquí, acostuma a ser Barcelona, després hi ha sensibilitat també per incorporar-les.
Clar. Jo crec que això està canviant, eh? Sí. Durant molts anys hi ha hagut una visió molt urbanocèntrica, però d'ençà de la pandèmia, sobretot, no? I crec que va canviar molt la mirada dels catalans cap al món rural. Hi ha hagut una presa de consciència sobre la realitat, la importància del món rural, i s'ha fet una exercici d'empatia que crec que ha sigut molt interessant.
Sí. La consciència del quilòmetre zero, no? Però no en el sentit només del que mengem i del que comprem, sinó de què som. Som aquests, no? I som aquest món rural.
És que el país és tot.
És nostre,
no?
Sí.
Reinventar-se després del 55. Aquest és l'últim que has fet, o no?
Del radar, vols dir?
Sí.
Avui ha estat... Clar, saps què passa? Com que el radar sempre el gravem el dia abans per l'endemà, jo vaig una
Avalos,
mica despassat.
Avalos i el cas Mascaretes.
Exacte, avui ha estat sonant això. Avalos i el cas Mascaretes, i d'aquí unes horetes ja estarà disponible a través de totes les plataformes el tema del dia, que és l'antivirus, sense cap dubte. Demà aquest radar el tindreu als vostres dispositius. Like an empty fire, like your desire. Like an empty fire, stand tall, go higher, and on, and on, and on, and on, and I say... Esperem que sí, que us agradi aquest tema que està sonant. En cas que no, tot i així us recomanem que intenteu buscar el videoclip. Canta un raper suec, és Jung Lin, i això es diu Storm 2. I ens activa per la Déu, ens activa per la Déu.
per l'última paraula del dia, no? Avui la tindrà l'Eloi Barrera, és company periodista aquí a 3cat, 3cat Info, editor i presentador del Radar, aquest podcast diari dels informatius de Catalunya Ràdio, aquest daily informatiu que fem aquí i que es penja cada matí a través de totes les plataformes, principalment a través de l'app i a la web de 3cat Info, però també a les plataformes d'àudio típiques com ara Spotify, Amazon Music o iVox. Ens ha agradat parlar amb ell, descobrir també el seu punt de vista sobre aquest enorme món i de possibilitats que és el món del podcast. Gràcies, Eloi, per acompanyar-nos avui al llarg del programa.
Gràcies a vosaltres.
Tens l'última paraula del dia, aquest micròfon ja ho saps, és teu.
Doncs bona nit, moltes gràcies a tot i sobretot, sobretot, visca l'àudio i visca l'àudio en català en totes les seves variants.